La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 117 des dels nostres inicis i 42 d'aquesta tercera temporada. Gairebé 60 minuts per estar plegats, tot escoltant bona música i parlant de cinema. Aquest any El rei León compleix ni més ni menys que 25 anys des de la seva estrena l'any 1994. El rei León és una de les grans pel·lícules d'animació de Disney i de la que s'ha parlat des de la seva estrena en infinitat d'ocasions i de llengües. Parlar de la història de Simba és parlar d'una de les més grans produccions animades de la història de Walt Disney. Prova de tot això no és només la quantitat de seqüeles a les que ha donat lloc, sinó també el propi musical que a dia d'avui encara és un dels més espectaculars i valorats de l'escena internacional. Però abans de parlar d'aquest tema, recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Disposem d'un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Fetes les presentacions, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El proper 19 de juliol s'estrena mundialment la nova adaptació en imatges reals de Disney i Jon Favreau del Rei León. Com nosaltres ja estarem de vacances, no ens volíem perdre l'oportunitat de parlar d'aquest clàssic d'animació de la Disney que compleix 25 anys des de la seva estrena l'any 1994. La trama del Rei León va sorgir a finals de 1988 en una conversa entre Jeffrey Katzenberg, Roy Edward Disney, nebot de Walt Disney, i Peter Schneider, mentre volaven a Europa per promocionar Oliver i su pandilla. Al discutir la possibilitat de que la història estigués ambientada a Àfrica, Katzenberg es va sentir enganxat al projecte de forma immediata. Per la majoria de la gent, aquest és un moment d'alegria, igual que trobar una parella amb la que decideixes compartir la teva vida o el naixement d'un fill. Però de vegades, com li succeeix a Simba, aquest fet ve provocat d'un esdeveniment tràgic.
Que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, mas bajo la luz del sol jamás habrá distinción, grandes y chicos han de convivir en un ciclo.
El mes de novembre d'aquell mateix any, Thomas Dish, autor de la novel·la El valiente tostadorcito, havia finalitzat un guió que portava com a nom El rei de Kalahari. Posteriorment va passar per les mans de Linda Wolverton, que el va estar revisant durant l'any següent, i li va canviar el nom en dues ocasions. Primer, anomenant-lo El rei de les bèsties, i posteriorment El rei de la jungla. La versió original de la pel·lícula era molt diferent al que va acabar sent. L'argument estava basat en batalles entre lleons i babuïns. L'Scar era el líder dels simis, Rafiki era un guepard, i Timon i Pumba eren els amics de la infància de Simba. En aquella primera versió, Simba tampoc abandonava el regne, sinó que arribava al tron com un personatge gandul i descuidat, víctima de les manipulacions d'Scar, motiu per al que se l'havia d'enderrocar. L'any 1990, el productor Thomas Schumacher, que acabava de finalitzar el projecte de Los Rescatadores en Cangurolàndia, seqüela de Los Rescatadores, es va integrar a l'equip i va considerar que el llibret del rei de la jungla era l'adequat per a un documental animat especial de National Geographic. Disney va escollir inicialment a George Scribner, responsable de Oliver i su pandilla, per dirigir El rei de la selva, juntament amb Roger Allers, principal involucrat en el guió de La Bella i la Bèstia. Allers va integrar a Brenda Chapman per tal de que s'encarregués de la trama de la pel·lícula. Per tal de tenir una visió més real de l'entorn on hauria d'estar ambientada la pel·lícula, l'equip de producció va anar a Kènia a visitar el Parc Nacional de Hills Gate. No obstant, i degut a les diferències creatives entre Scribner i la resta de l'equip, Allers volia que fos un musical i Scribner tenia en ment un documental centrat en la natura, el director va renunciar al projecte 6 mesos després, sent substituït per Rob Minkoff. Altres canvis van incloure la incorporació del productor Don Hahn, mentre Schumacher passava a ser el director executiu davant el seu nou nomenament com a vicepresident de Desenvolupament i Animació de Llargmetratges de Disney. En opinió de Han, el guió no tenia una idea clara fins aquell moment, així que va caldre una revisió per part dels guionistes que van reescriure el guió, centrant la temàtica principal en el concepte de deixar enrere la infància i encarant les realitats del món. En aquesta etapa, el guió va patir un nou canvi de nom, passant a anomenar-se El rei León, i l'escenari principal va deixar de ser la selva per ser la sabana.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
El rei León va ser la primera pel·lícula animada de Disney en explicar una història original envers les anteriors produccions de l'estudi que consistien en adaptacions d'obres ja existents. Els guionistes Irene Mechi i Jonathan Roberts es van integrar a l'equip a mitjans de 1992 i es van encarregar principalment de revisar el llibret, resoldre temes emotius dubtosos i ressaltar la comicitat de Pumba, Timon i les hienes. El lletrista Tim Rice va col·laborar estretament amb els guionistes i volava a Califòrnia com a mínim un cop al mes per tal de que les seves cançons estiguessin en línia amb la continuïtat narrativa. Tot i que les lletres de les seves cançons van patir modificacions al final de la producció, aquestes van ser agregades als guions gràfics durant les fases inicials de desenvolupament. De forma similar, el guió va passar per constants edicions, provocant que algunes escenes fossin animades en més d'una ocasió, degut a canvis en els diàlegs.
I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside, but thick as you are, my words are a matter of pride.
It's clear from your vacant expression. The lights are not all on upstairs.
But we're talking kings and successions. Even you can't be caught unawares.
So prepare for the chance of a lifetime. Be prepared for sensational news. A shining new era is tiptoeing nearer.
And where do we feature?
Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously square.
Be prepared.
Yeah, be prepared. We'll be prepared. For what?
For the death of the king.
Is he sick?
No, fool, we're gonna kill him.
Simba, too.
Great idea! Who needs a king?
No king, no king, la 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 la.
Idiots, there will be a king.
Hey, but you said...
I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again.
Yes! All right! Love of the king!
Love of the king! Love of the king!
It's great that we'll soon be connected.
Of course, quid pro quo, you're expected to take certain duties on board. The future is littered with prizes, and though I remain at sea, the point that I must emphasize is
you won't get a sniff without me!
So prepare
for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. Meticulous planning, tenacity spanning, decades of denial. See me why I'll be king undisputed, respected, saluted, and seen for the wonder I am. Yes, my teeth and ambitions are bared.
Be prepared.
El desenvolupament del Rei León va començar al mateix temps que el de Pocahontas, amb la majoria dels animadors de Walt Disney treballant en aquesta última perquè pensaven que seria la més prestigiosa de les dues. Els guionistes tampoc tenien molta fe en el projecte, fins i tot els principals, malgrat 13 d'ells eren els responsables de crear la personalitat dels personatges principals. Entre ells, Mark Hen i Rubén Azama, encarregats de les versions juvenils i adulta de Simba, Andreas Dejá amb Scar, Aaron Blaise i Anthony De Rosa amb Nala de jove i adulta i Tony Fucile per Mufasa. En total, més de 600 artistes, animadors i tècnics van treballar en la producció del llargmetratge. Setmanes abans de l'estrena, el terratrèmol de Northridge a Los Angeles va ocasionar el tancament de l'estudi i l'equip d'animació va haver de treballar a les seves pròpies cases per acabar el projecte. De la mateixa forma que va succeir a Bambi l'any 1942, es va prendre com a referència el comportament dels animals en la vida real pel disseny dels personatges. Jim Fowler, un reconegut especialista en fauna silvestre, va visitar els estudis en diverses ocasions, amb alguns lleons i altres animals de la sabana, per discutir amb els animadors el seu comportament i per tal de que s'ajustessin a la realitat. L'animació per ordinador també va ajudar que els cineastes poguessin exposar la seva visió amb nous recursos tecnològics. Per exemple, per la seqüència de l'estampida de nyus es va utilitzar un software de disseny tridimensional per augmentar la quantitat d'animals en escena i van afegir efectes d'ombrejat per tal d'emular l'animació tradicional. No obstant, malgrat la innovació i que comptaven amb animadors i tècnics especialistes en animació per ordinador, aquesta sola seqüència, que té una durada de 2 minuts i mig, va necessitar 2 anys de feina per ser acabada. En aquesta ocasió també es va utilitzar el sistema d'animació per ordinador CAPS, dissenyat per Pixar i del que ja us he parlat en altres ocasions, per simular el moviment de càmera per certes tomes i va ajudar a la producció d'efectes d'il·luminació i colorat.
Thank you. Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
El Rei León es va estrenar el 15 de juny de 1994 al Radio City Music Hall de Nova York i al Capitán Theatre de Los Angeles. Per aquest esdeveniment, Disney va preparar una breu presentació escènica amb música d'algunes de les seves pel·lícules que s'anava representant abans de cada projecció del Rei León. El 24 de juny, la pel·lícula va ser distribuïda a 2.000 sales de cinema de la resta del país. El nostre país no va arribar fins l'11 de novembre d'aquell mateix any, tot i que la majoria de la premsa va enaltir la cinta signada per Roger Allers i Rob Minkoff. També hi van haver alguns crítics que van puntuar com un fet negatiu que la pel·lícula tingués una història original, qualificant-la com a menys audaç que les habituals cintes de la companyia basades en coneguts contes de fades. Però com si es tractés d'un bon vi, un cop passats els anys, El Rei León està considerada com una veritable joia de l'animació.
I can see what's happening.
What?
And they don't have a clue.
Who?
They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two.
Oh.
The sweet caress of twilight. There's magic everywhere. And with all this romantic atmosphere, disaster's in the air.
To make her see the truth about my past, impossible. She'd turn away from me.
He's holding back, he's hiding, but what I can't decide. Why won't he be the king I know he is, the king I see inside?
Can you feel the love?
It can be assumed
his carefree days with us are history.
In short, our pal is doomed.
El que resulta inqüestionable és que gran part de l'èxit de la producció prové de la seva banda sonora. Disney va contactar amb el lletrista Tim Rice, que en aquells moments estava treballant amb Alan Menken en les cançons d'Aladdin, per fer-se càrrec de la banda sonora del Rei León. Rice va acceptar amb la condició de que es contractés a un altre compositor per a treballar conjuntament, i ja que Menken no estava disponible, el propi Rice va proposar a Elton John com a company de fatigues. I si la decisió de comptar amb el cantant britànic va ser brillant, encara més ho va ser el que el treball de composició de la partitura fos a parar a un músic que treballava per primera vegada en el món de l'animació i que tenia certa experiència en el que referia a sonoritats africanes, Hans Zimmer. El compositor havia participat en un parell de pel·lícules ambientades a Àfrica, The Power of One i A Wall Apart. Zimmer va incorporar música tradicional africana i alguns elements corals interpretats pel compositor sud-africà Le Boheme. Elton John i Tim Rice van escriure 5 cançons pel film, una d'elles, Can You Feel the Love Tonight, interpretada pel propi Elton John per l'escena dels crèdits finals, i una addicional que va ser descartada per la producció i que finalment es va incloure als rellançaments de la pel·lícula en format IMAX i DVD, The Morning Report.
Good morning, sir.
Good morning, Zazu.
Checking in
with the morning report.
Fire away. Chimps are going ape, giraffes remain above it all. Elephants remember, though, tis what I can't recall. Crocodiles are snapping up fresh offers from the banks. Showed interest in my nest egg, but I quickly said, no thanks. We haven't paid the hornbills and the vultures have a hunch. Not everyone invited will be coming back from lunch. This is the morning report. Gives you the long and the short. every grunt, roar and snort, not a tail I distort on the morning report.
What are you doing, son?
Counting.
Let an old pro show you how it's done.
Oh, the buffalo have got Stay a beef about this low. Season's grass. Warthogs have been thwarted in attempts to save their gas.
Okay, say low of grass, right.
Pink and chasing secretary
Not
birds.
A sign.
Saffron is this season's colour, seen in all the herds. Moving
Take
down the
slow.
Rank and file near the
One
bottom
more
rung. Far
step.
Many beetles are, quite frankly, in the dung.
This is the morning report. Here's your mom.
La sabana africana és l'escenari on tenen lloc les aventures de Simba, un petit lleó que és l'hereu del tron. El seu tiet, Scar, tracta d'enganyar-lo amb la finalitat de quedar-se amb el poder. Amb l'ajut de les hienes, Scar trama un pervers pla per matar a Mufasa, el pare de Simba, i fer creure a tothom que ho ha fet ell. Amb la mentalitat d'un nen, espantat i amb sentit de culpabilitat, Simba fuig del regne pensant que ha matat el seu pare. Perseguit per tres hienes amb la intenció de matar-lo per ordre d'Scar, Simba s'endinsa en la selva on coneix a un suricata anomenat Timon i un facuquer anomenat Pumba, que el rescaten i l'adopten i amb els que s'estableix una forta amistat. Ells li ensenyen la filosofia de Hakuna Matata, viure sense preocupacions. Mentretant, tot el món creu que Simba ha mort i, per tant, Scar pren possessió del tron.
O sea, no te angusties. Viscoso, pero sabroso.
Llegó la hora.
Recuerda quién eres. Eres mi hijo.
El Rey León de Disney.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
El Rei León va rebre 4 nominacions als Globus d'Or i als Òscar. Dels primers, seria guanyadora en les categories de millor pel·lícula de comèdia o musical, millor banda sonora i millor cançó original per Can You Feel the Love Tonight. La cançó Circle of Life també va ser nominada. En els Òscar va endur-se l'estatueta en les categories de millor banda sonora i cançó original. Les cançons Circle of Life i Hakuna Matata també van ser nominades. La producció també va conquerir els premis Annie amb les categories de millor pel·lícula animada, millor actuació vocal per Jeremy Irons i millor història d'un film animat. La recaptació total de la cinta està propera als 1.000 milions de dòlars i d'aquesta han derivat diverses versions i adaptacions per al teatre, seqüeles com El Rei León 2, El Orgullo de Simba, El Rei León 3, Hakuna Matata i la sèrie per a la televisió Timón y Pumba. I és clar, abans de marxar no ens podíem oblidar de mencionar la tan esperada versió en imatges reals del Rei León, que arribarà a les nostres pantalles el proper 19 de juliol. Estrena mundial de la nova producció de Disney, dirigida per Jon Favreau, en commemoració als 25 anys des de la seva estrena l'any 1994.
La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas.
Todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar.
Huye, Simba, y no regreses.
Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
I ara sí, arriben les vacances. Darrera edició de la tercera temporada de La Llanterna Màgica. Tot desitjant-vos que passeu unes bones vacances i donant-vos, com sempre, les gràcies per la vostra atenció, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
It means no worries for the rest of your days.
It's our problem-free philosophy.
Hakuna Matata.
Why? When he was a young warthog.
When I was a young warthog.
Very nice.
Thanks.
He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
What a
change in my name!
Oh, what's in a name?
And I got downhearted!
How did you feel?
Every time that I...
Hey, Pumba, not in front of the kids.
Oh, sorry.
Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze.
Ta-da!
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.